Aquesta és la qüestió teològica del tema d'avui. Per tractar-ho en profunditat i analitzar les greus contradiccions que existeixen a la Bíblia, així com la possible manipulació a què han estat sotmesos els textos bíblics en benefici de l'Església Catòlica, tenim com a convidat especial al programa d'avui el periodista, investigador i escriptor Pepe Rodríguez, autor del llibre Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica.
Bona nit, Pepe.
Hola, bona nit.
Encara no t'han excomunicat?
Oficialment no. Espero que si ho fan m'ho comunicaran.
Com és, Pepe, que una església, la nostra, fundada en bases humanes, pretén ser una església divina?
Perquè des de tota l'antiguitat, per tenir credibilitat, es tenia que representar a Déu. Això és més vell ja quasi que l'humanitat. I, òbviament, l'Església Catòlica, quan neix al segle IV, neix doncs, des d'una colla de grups que venien del judaïsme, després amb una versió judeocristiana, i, clar, tots tenien que tenir una credibilitat parlant en nom de Déu, com havia fet l'Antic Testament, és a dir, totes les lleis, són lleis humanes, lleis morals, lleis de comportament, lleis civils, tot això, si no s'imposava en nom de Yahvé, doncs no hagués funcionat, i per això qualsevol església actual, i també l'Església Catòlica, el diu basar-se en la inspiració i en la paraula de Déu.
Bona nit, Marta Riera.
Bona nit.
Parla'ns d'aquest llibre que ha tret el Pepe Rodríguez.
Jo me l'estic acabant de llegir, Mentiras Fundamentales de la Iglesia Católica, es troba a Ediciones B, i segons ens ha dit el Pepe està la cinquena edició. Ja.
Sí, la cinquena, portem 54.000 exemplars, cues a les llibreries, perquè clar, s'està exhaurint, la gent el va buscar, no hi és, s'apunta amb una llista, és un èxit, i està funcionant, això és curiós. Jo no m'esperava l'èxit d'aquest del llibre, perquè em semblava un llibre doncs, que si se'n venien 10.000 jo ja hauria estat molt content i que no tenia interès per la gent. Per mi sí, però per la gent creia que no. En canvi, el boca a boca, la gent l'està llegint, l'està recomanant als altres i així està funcionant infinitament bé, i això serveix per haver pogut saltar per sobre del boicot que hi ha, de l'ordre de fer-li el buit que va sortir des de la conferència episcopal i que han respectat o que han seguit tots els diaris conservadors. Gràcies al boca a boca això de moment no està funcionant.
Solament els diaris?
Sí, bueno, diaris i també televisions. Per exemple, Televisió Espanyola i Ràdio Nacional d'Espanya i de l'Opus Dei, jo estic censurat en aquest moment, i és una casa amb la que jo hi he treballat durant anys, que m'han entrevistat per tot tipus d'històries, però ara sóc persona no grata pel llibre aquest. Per què? Perquè està plegat de gent de l'Opus Dei, la gent que està en aquest moment treballant amb aquesta casa important i que s'han fet coses interessants, doncs tothom està molt, molt acollonit, és a dir, hi ha por, i quan es treballa amb por ningú se la vol jugar, hi ha consignes de censura, i censures, jo diria, molt vergonyoses. Jo en sóc una víctima, però una de les moltíssimes més, hi ha molta més gent censurada per diferents coses. Mira, és el que hi ha. És a dir, jo entenc que del meu llibre no se'n parli a l'ABC, a la COPE, sabem quina ideologia tenen, i la respecto, i em sembla estupendament bé. El que no entenc és com diaris aparentment liberals, com poden ser El Mundo, per exemple, que El Mundo té molt pes de l'Opus Dei i està molt sotmès als dictats del PP, doncs òbviament no en parla. Molta premsa regional i també la premsa conservadora catalana no en parla, però no en parla no perquè no en vulgui parlar, perquè molts periodistes dels mitjans han demanat d'ells el llibre. És un llibre interessantíssim, el volem. El que passa és que després no en poden parlar. O quan es va presentar el llibre hi havia 20 mitjans a la presentació que es va fer a Madrid, entre ells l'Agència EFE. El corresponsal de l'Agència EFE estava entusiasmat, sabia el llibre, això és una bomba, això és importantíssim, doncs no va poder publicar ni una ratlla. Jo li vaig dir, dic, et veig molt content, però no podràs publicar ni una ratlla. Quan tu ho passes, això anirà a la basura. Òbviament, el fax amb la informació mai va sortir de l'Agència EFE. Bueno, perquè estem un país, un altre cop, antics autoritaris, antics de feixistes, però a més amb antics clericals importants. I és una realitat, i mira, cada un doncs s'ho ha de prendre com vulgui, jo m'ho prenc amb paciència, què hi farem?
No a casa nostra, aquí a Catalunya Ràdio.
Efectivament. La veritat és que sí, i a mi em va agradar molt una entrevista que em va fer el Bassas. Clar, i el Bassas és un home que és catòlic, és creient, Bueno, i em sembla molt bé, jo tinc molts amics creients. El llibre no va contra, ni contra els creients, ni contra la fe, ni tan siquiera contra l'Església. És un llibre sobre l'Església. El que passa que la història de l'Església és una història realment heavy, és una història que té coses molt maques, però que té també moltes misèries, moltes misèries humanes, i que el llibre en parla d'algunes d'elles. Per tant, em sembla que quan hi ha respecte es podem entendre tots. O una emissora, jo em vaig quedar molt sorprès, i que em va perseguir durant dues setmanes perquè em volia entrevistar, que és Radio Estel. Radio Estel és del Bisbat. Doncs jo vaig dir que no, que per coherència no hi anava, però no van insistir. Bueno, van fer una entrevista d'una hora parlant, discutint sobre el tema, o sigui, que no hi ha cap problema. Però quan estem parlant de fanàtics, quan estem parlant de gent de l'Opus Dei, amb una visió molt curta de la vida, i també amb una visió intel·lectual molt limitada, i una visió de la religió purament fanàtica i sesgada, bueno, cada un que se munti com vulgui.
Bé, ensenyim el tema, que consti que aquí a casa nostra som liberals, i si et sembla bé,
sí,
endinsem-se amb l'expedient secret de l'Església Catòlica.
Sabeu que Jesús no era una divinitat i mai va voler fundar cap religió, ni tampoc cap església.
La Bíblia, el llibre fonamental de l'Església Catòlica, que conté els textos sagrats, ens informa sobre els fets llegendaris que va donar lloc al naixement del cristianisme. Però, si llegim bé aquest llibre, suposadament sagrat, descobrirem que la Bíblia ens parla d'una altra realitat, d'un personatge anomenat Jesús, mai no provat històricament, que va ser un jueu i un home que no va pretendre mai ser Déu, ni va voler fundar una nova religió, ni menys encara crear una nova església. Si això és així, aleshores ens preguntem: qui eren els personatges i què va donar lloc al naixement del cristianisme?
Tot això és una qüestió llegendària que forma part de les creences. Són dogmes que estan basats en la fe, perquè encara que primer cop d'ull sembli estrany als creients, certament la figura de Jesús com a personalitat divina està posada entre dit, fins i tot pels mateixos apòstols, que no creien que Jesús fos una divinitat, ni que sigués fill de Déu. Ni tampoc creien que es passés mort 3 dies i fos capaç de ressuscitar. Ni tan sols els apòstols creien en la virginitat de Maria. Sembla sorprenent, però abans d'afirmar aquests fantàstics fets, convendria estudiar a fons els textos de l'Antic i del Nou Testament. Si ho fem, això es permetrà conèixer què és el que veritablement es va escriure, qui ho va escriure, quan es va escriure, i amb quines circumstàncies es van crear aquests relats fantàstics. Ara, en aquest programa, convidem a tots els oients nostres i de l'emissora a conèixer una altra perspectiva diferent dels fets bíblics i descobrir una altra realitat.
És Déu, o la paraula de Déu, el resultat de la megalomania genial creat per salvar el poble hebreu?
Almenys el Déu Yahvé, el Déu de l'Antic Testament, és obvi. És a dir, la història del poble hebreu. És a dir, pensem que la paraula que dona origen al concepte hebreu, la paraula ibri, amb el món antic era sinònim de rodamons, de delinqüent. És a dir, per què? Perquè totes les tribus que donien origen a la nació hebrea eren tribus que eren les esclaves d'altres tribus, que eren saltejadors de camins en l'època, i per tant era un poble desprestigiat, un poble sempre molt petit, molt visquent al marge de tots els grans pobles de l'antiguitat. Per tant, en un moment van tenir falta de ser algú, d'aconseguir identitat, i per això un poble insignificant, que sempre va ser insignificant i sempre ha estat insignificant fins a aquest segle, el poble d'Israel sempre ha anat d'un lloc a l'altre, doncs es va inventar algo que a part tampoc era original, que era un pacte amb un déu que se n'ocupava del poble. Això també era molt comú amb tots els altres pobles, però també la gent pensa que Yahvé era l'únic déu i que Moisès va ser el fundador del monoteisme. I això és fals, és a dir, si llegim el que diu Moisès, o se li fa dir a Moisès, perquè Moisès no va escriure res absolutament, tots els seus llibres, els 5 llibres del Pentateuc, es van escriure diversos segles després d'aquell estès mort. Però a Moisès se li fa dir que Yahvé és el déu millor entre tots els déus. Per tant, reconeixia tant Moisès com el seu sogre, com tot el seu entorn, que hi havia diversos déus, i Yahvé era un d'ells. I aquest Yahvé que ells prenen com el déu més poderós, és qui ha de protegir a Israel, que mai va protegir, perquè pobrets tenen una història deplorable, es passaven totes les desgràcies del món. Però amb aquesta megalomania dels hebreus, va ser com van poder aconseguir identitat i van poder sobreviure amb unes desgràcies que qualsevol altre poble hagués desaparegut faria molts segles. Per tant, Yahvé, el nom de Yahvé, no dic el déu, perquè dubtós que hagi existit mai, sí va protegir els hebreus.
Són la llei de Déu els 10 manaments?
És una de les coses, és a dir, les suposades lleis divines o les paraules de Déu que ordenen coses als homes estan bàsicament contingudes als 5 primers llibres, al Pentateu, i poder el més conegut per tothom és el Decàleg, o no, els 10 manaments, però no és res més que una de les tantes coses que hi ha, i és això l'únic que sobreviu encara a la religió catòlica, encara que molt manipulat. És a dir, els deu manaments que hi ha a l'Església actual i els 10 manaments que podem trobar al Deuteronomi, per exemple, tenen poc a veure uns amb els altres.
Perquè, escolta, Pep, jo pensava que aquests 10 manaments no eren 10, ni hi havia més.
No, sí, tens raó. Mira, sempre no n'hi ha hagut 10. El problema, si mirem els 10 originals, és que hi ha el segon manament que prohibeix el fer imatges del que hi ha dalt i del que hi ha baix, és a dir, imatges de Déu i de totes les entitats divines, i prohibeix adorar-les, prohibeix donar-los veneració. Això ho podem trobar a qualsevol Bíblia actual, passada, una Bíblia catòlica, la que vulguem. Això està el Deuteronomi i altres llibres de l'Antic Testament. Què ha fet l'Església Catòlica? L'Església Catòlica es va trobar que tenia que tenir imatges, perquè neix en un context de pagà acostumat a adorar imatges. Llavors es té que carregar necessàriament el segon manament. I el que fa és eliminar el segon manament, i llavors es va quedar amb 9. I només en tenia 9. Com tenia que tenir un decàleg, el que acaba fent l'Església és del manament 10 original en fa 2, i llavors, clar, el segon que s'havia carregat, doncs que tenia un 8 i en torna a tenir 10. Hi ha aquesta manipulació.
Bé,